Let's head.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
A Son Espases ja tracten casos d'anorèxia i bulímia vinculats a l'ús inadequat d'aquests medicaments. La psiquiatra de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital de Referència, Irache Aguirre, adverteix que reduir de manera artificial la gana pot provocar restricció alimentària en persones vulnerables, sobretot en joves.
Ahora están surgiendo algunos casos que subyace a una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
Les especialistes adverteixen que les xarxes socials estan normalitzant l'ús d'aquests tractaments en persones que no el necessiten i reclamen per això un major control i seguiment. Tot això quan en plana laboral els metges que avui han començat la cinquena vaga d'ençà del mes de febrer han amenaçat amb una vaga indefinida a partir de la tardor si no arriben abans a un acord amb el Ministeri de Sanitat per l'Estatut Marc Propi. Es dilluns, dia 15 de juny, la plana laboral marca l'actualitat. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Els treballadors de les ambulàncies del 061 suspenen les aturades parcials de demà i divendres després d'aconseguir acords en les dietes en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. Tot això es mantenen les aturades del 24 i del 26 de juny, la vaga indefinida a partir del darrer dilluns de mes.
La vaga que es manté per demà és la de les educadores d'infantil de 0 a 3 anys que reclamen un conveni autonòmic. Això quan la reunió d'avui entre patronal i sindicat per negociar una millora de les condicions de les treballadores de la concertada ha acabat sense acord.
Comissions Obreres, UGT i STI, sindicats que convoquen la vaga de demà, s'han aixecat de la segona reunió de la mesa que negocia, entre d'altres millores, l'equiparació salarial de les treballadores entre els centres integrats i els no integrats, ho explica Juan Carlos Lorenzo, d'UGT.
Que queremos aceptar una salida, una solución en la que todas las partes están de acuerdo. Y además, no solo a nivel retributivo, nosotros hemos planteado en la mesa poder tratar otros temas, que es jornada laboral, decreto de mínimos.
Condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
El tribunal considera provat que el jugador de l'Elx va agredir i lesionar un atleta la nit del 31 d'agost del 2024 a casa seva, un municipi de València. També haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
A Eivissa constitueix la primera mesa de mobilitat.
Un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transports i mobilitat de l'illa, com la saturació. És el president del Consell, Vicent Marí.
Aquesta mesa es pot anar reunint diverses vegades al llarg de l'any i al llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat a l'aeroport o dins l'autoritat portuària.
I a partir d'avui, els no residents del municipi d'Es Castell ja no poden aparcar durant algunes hores al centre del poble.
Des del 15 de juny i fins al 15 de setembre es prohibeix l'aparcament des de les 7 del capvespre i fins a la mitjana nit per als no residents, una mesura que es va començar a implantar l'any 2022.
També vos explicaran durant l'informatiu que Begoña Gómez ja és davant el jutge Peinado, qui ha de decidir mesures cautelars abans d'enviar la causa a l'Audiència Provincial. I en els esports, Espanya juga en aquesta hora contra Cap Verd. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. L'esperat debut de la selecció espanyola al Mundial es produeix des de les 6 a Atlanta i ara mateix al descans i a punt de començar el segon temps, Espanya empata a 0 contra la selecció de Cap Verd, que participa per primera vegada una cita mundialista. És el primer partit del grup A on Espanya cerca començar a demostrar per què és una de les favorites. D'altra banda, la banqueta del Mallorca continua sent una incògnita. A hores d'ara, ni el Mallorca com a club ni Martín de Michelis han parlat oficialment de la informació que situa el tècnic argentí fora del Mallorca després de recordar que va signat per a dues temporades. I en futbol sala, la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal ha signat un acord amb la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení.
I encetam la tercera setmana del mes de juny amb un ascens de temperatures previst per demà. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Efectivament, demà serà un dia més càlid que avui. Això que ja avui hem encetat la setmana amb bastanta de calor. De fet, hem arribat a superar els 34 graus, però és que a partir de demà anirem a més. De fet, haurem d'estar bastant pendents de les temperatures al llarg de la setmana perquè podem arribar a tenir màximes realment estridents per aquesta època de l'any. Més enllà d'això, demà lluirà bastant el sol, amb el permís d'alguns intervals de núvols prims. Podem també tenir qualque boirina, boireta, a primeres hores del dia, i després el vent bufarà bastant fluix. Per tant, això permetrà que la situació marítima demà sigui molt tranquil·la al conjunt de l'arxipèlag.
Gràcies, Dani. I Eivissa acomiada una de les persones que més ha fet per conservar i difondre el seu folklore. Antoni Planells Tur, més conegut com a Toni d'Emplanes, ha mort als 95 anys.
Ballador i sonador, fundà la Colla de Balanzat i dugué les músiques i els balls populars d'Eivissa per tot el món. L'any 1998 va ser reconegut pel govern amb el Premi Ramon Llull.
Repassarem la seva trajectòria arribant a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortuny al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Les expertes alerten que el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats estan contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves i perfils que en molts casos no necessiten aprimar-se per motius mèdics. Així ho constaten professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital de Son Espases, que adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de saciedat.
Alerten, però, que quan s'utilitzen sense un seguiment adequat o amb una finalitat purament estètica, poden reforçar conductes de control i restricció alimentària. La reducció artificial de la gana pot activar patrons propis dels trastorns alimentaris en persones vulnerables, especialment en aquelles amb antecedents o una relació conflictiva amb el menjar i el cos. Les expertes recorden que l'ús d'Ozempic pot provocar una desconnexió de les senyals naturals de gana i sacietat i generar por a recuperar-la una vegada s'abandona la medicació. La referent de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària de Son Espases, Iratxe Aguirre, alerta que ja estan tractant casos d'anorèxia i bulímia derivat d'aquests fàrmacs.
Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa. La pérdida de peso rápida, hacer desarrollar conductas de restricción alimentaria, de obsesión por la comida, querer perder más y más peso, problemas con la imagen corporal, distorsión de la imagen corporal.
Les especialistes també consideren imprescindible que hi hagi un seguiment estret dels casos i que s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut el pacient. Reclamen que durant el tractament també s'avaluï quan la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar i amb el seu cos i si estan apareixent conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Ani Mallorquín és infermera especialitzada en salut mental a la UTCA de Son Espases.
Sería importante que las personas que están haciendo este tratamiento fuesen a seguimiento estrecho con la persona que les ha prescrito este fármaco. También a atender a otros procesos que tienen que ver con cómo está la persona a nivel psicológico, cómo se encuentra con este cambio físico que está experimentando y sobre todo poder detectar de manera temprana esos signos de alarma. Una de las indicaciones serían pues, suspender el tratamiento y pedir ayuda a los profesionales de salud mental.
Les xarxes socials i algunes modes vinculades a la pressió estètica estan normalitzant l'ús d'aquests medicaments entre persones sense obesitat ni indicació clínica, segons explica Aguirre. A més, alerten que en alguns casos hi ha professionals que recepten aquest tractament sense un seguiment psicològic ni nutricional suficient.
També preocupa que moltes persones acabin associant el benestar o l'èxit personal en la primesa extrema, una tendència que sembla que s'està estenent de nou, especialment a través de les xarxes socials i nous estàndards de primor. És Iratxe Aguirre, referent de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària de Son Espases.
Pero claro, el uso sin control simplemente por un sobrepeso ligero o incluso sin sobrepeso, simplemente porque quiero por estética perder unos kilos, efectivamente es de riesgo y allí quizás nos tenemos que hacer un replanteamiento del uso que estamos dando en la población general.
Les especialistes insisteixen que aquests tractaments només s'haurien d'utilitzar sota supervisió mèdica i dins un abordatge integral que tingui en compte tant la salut física com la salut mental de la pacient.
I no deixant de parlar de temes relacionats amb la salut, en aquest cas de l'àmbit laboral. Els metges amenacen amb una vaga indefinida la tardor si no hi ha un acord amb el Ministeri de Sanitat per l'Estatut Marc Propi. Els sindicats anuncien que el conflicte es reprendrà amb més força a partir del mes de setembre, una advertència que fan en l'inici de la cinquena aturada setmanal del col·lectiu, a més de 30 jornades ja de vaga en total. Clàudia Mallia.
El president del CIMEVAL a les Balears, Miguel Lázaro, assegura que el conflicte s'ha enquistat tant amb diferències insalvables amb la ministra Mònica García, que ara li toca al president Pedro Sánchez fer-se encàrrec. Són declaracions al programa El Dia.
Lo que está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida y que desde luego la pelota la tiene Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que si a él le preocupa tanto como dice que la sanidad pública es el eje del estado del bienestar español, pues bueno, si es verdad eso, que actúe en consecuencia y es muy fácil.
L'avantprojecte de llei per a reformar l'Estatut Marc ja s'ha aprovat en Consell de Ministres i ara es troba en fase d'audiència pública. Els sindicats mèdics convocants de les protestes han presentat al·legacions al text. Lázaro explica que reclamen un estatut propi o bé que se'ls permeti assumir les mateixes condicions de la resta de treballadors públics.
La jornada de vaga d'avui ha deixat anul·lada ja una quarantena d'intervencions quirúrgiques, més de 1.500 consultes i proves diagnòstiques i altres 1.500 consultes d'atenció primària. La consellera de Salut, Manuela García, preveu que en el conjunt de la setmana quedin suspeses 15.000 actuacions sanitàries que tindran, diu, un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
El conflicte ha deixat fins ara a les Illes un total de 77.000 actes mèdics suspesos i 10 milions d'impacte pressupostari, segons ha detallat la consellera, que no entén la passivitat del govern espanyol al respecte.
Yo creo que es la situación más grave que está viviendo ahora mismo este país y no tienen en el Ministerio de Sanidad esa percepción de que es la situación más grave desde hace muchísimo tiempo que se ha creado en el país. Y sin embargo, las comunidades autónomas, todas, vuelvo a repetir, estamos muy preocupadas por los profesionales, por los pacientes y también por el sistema sanitario.
I els treballadors de l'empresa pública d'ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per demà i divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
Ara bé, es mantenen les jornades de protesta previstes per als dies 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí, i entre les 5 i les 7 hores del capvespre i la vaga indefinida a partir del 29 de juny. El secretari del Comitè d'Intercentres d'UGT, Francisco com Muñoz, explica que han arribat enteses en qüestions de dietes, però encara queden altres temes fonamentals damunt la taula.
Hemos cerrado un acuerdo sobre el concepto de dietas. Ahora los trabajadores que realicen jornadas de 12 horas pues percibirán la dieta que actualmente no se estaba cobrando. Bueno, el día 17 tenemos que continuar las reuniones con GSAI, fuera ya de Tamip, y tenemos que negociar la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, como sus complementos.
El Comitè de l'Empresa Pública, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, el GSAIP, integrat per diversos sindicats, reclama una pujada salarial, l'abonament de quantitats pendents fruit de sentències judicials i el pagament de dietes als treballadors amb caràcter retroactiu des del 1 de gener per fer jornades de 12 hores diàries, entre altres reclamacions.
I Balears crearà dos òrgans per millorar la coordinació dels projectes de salut mental, així s'ha anunciat durant la primera reunió entre la Conselleria de Salut, la Conselleria de Famílies i Benestar Social i una vintena d'entitats del tercer sector.
La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el 80% dels trastorns d'ansietat es poden resoldre a l'atenció primària i que els psicòlegs clínics estan formats per abordar aquesta mena de casos.
No estamos hablando de que en atención primaria y los psicólogos sanitarios vayan a tratar una esquizofrenia o vayan a tratar un trastorno bipolar. No, se está hablando de situaciones como me he referido, situaciones de la vida cotidiana que en un momento determinado te superan y que te impide que puedas realizar una actividad que habitualmente tú realizabas.
Una de les entitats que han assistit a la reunió és 3 Salut Mental, amb més de 30 anys d'experiència i més de 1.200 persones ateses al 2025. El seu president, Alfons Suárez, reconeix que des de que es va crear la Direcció General de Salut Mental hi ha més comunicació entre el govern i el tercer sector, però demana més planificació i més places.
Sí que nos gustaría que los conciertos que tenemos con ellos, por ejemplo, se consolidaran. Hubiera un aumento de plazas gradual cada año, porque tenemos una lista de espera que hay que rellenar.
A la trobada hi han participat altres entitats, com ara la Fundació ANA, la Fundació Aldana i l'Associació Altes Capacitats de Mallorca.
I ja estan en marxa les obres per instal·lar diferents pèrgoles a la zona de l'aparcament de l'Hospital de Formentera. A sobre d'aquestes s'instal·larà un total de 150 panells solars que generaran 55.000 quilowatts anual i que serviran per donar subministrament a les instal·lacions sanitàries.
Es tracta d'un projecte promogut per l'Institut Balear d'Energia que es preveu que estigui enllestit durant la segona quinzena de juliol. Mentrestant, molts aparcaments han quedat inhabilitats i la majoria dels usuaris hauran de fer servir el pàrquing de terra pròxim a l'hospital.
7 i 16 minuts, continuem parlant de la plana laboral. Segueix la mesa de negociació entre el sindicat USO i FSIE i les patronals per desencallar el conflicte de les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen un conveni col·lectiu autonòmic propi. A la reunió, però, no només es negocien les condicions laborals de les mestres de la concertada.
La mesa intenta trobar un acord per a la millora de les condicions del personal i l'equiparació salarial de les treballadores entre els centres integrats i els no integrats de la concertada. El secretari general d'Ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo, així com el del sindicat FSIE, Antoni Sacarés, han explicat que les millores de les educadores poden arribar sense un conveni autonòmic propi.
Nosotros como sindicato mayoritario en el sector concertado lo que queremos es dar una salida, una solución en la que todas las partes están de acuerdo. Y además, no solo a nivel retributivo, nosotros hemos planteado en la mesa poder tratar otros temas, jornada laboral, decreto de mínimos, por supuesto, ningún punto está cerrado.
La proposta que ha fet no discrimina. És una proposta per començar, per igualar salaris en surts de 7, que estan un poc millor, però també els de millora. Per tant, també hi ha una millora que hem de negociar i posar-nos d'acord.
Per part de les patronals, la presidenta de l'Escola Catòlica Concertada de les Illes, Llucia Sallarés, ha assenyalat que les concertades no poden tenir diferències salarials entre les diferents etapes educatives de la concertada.
Sé que hi ha sindicats que en aquest moment no volen seguir per aquesta línia, que intenten disgregar el que és 0-3 per una banda de l'escolarització ordinària, però no és la nostra pretensió perquè nosaltres no podem tenir dues condicions distintes dins una mateixa escola concertada. Per tant, nosaltres abogam per continuar en aquesta mesa i així seguirem endavant.
Els sindicats USO i FSIE tenen una representativitat de gairebé el 60% en les meses en les patronals. I en aquesta mesa de negociació, els sindicats UGT, Comissions i l'Estell s'han aixecat perquè diuen és una reunió que només afecta a les mestres d'escoletes de les concertades. Tot això quan les educadores d'infantil de 0 a 3 anys estan convocades demà en una jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que acabi en la precarització que diuen pateix el sector.
S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a la vaga amb uns serveis mínims d'una mestra i una educadora per línia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el govern ja ha presentat la seva proposta per baixar el nombre d'alumnes per aula.
Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
A més de l'aturada de 24 hores, demà hi ha concentracions a les 9:30 davant el Parlament i a les 10 davant la delegació de la Conselleria d'Educació a Mahó. A les 6 hi ha previstes també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
I el Comitè del Personal Laboral No Docent, els coneguts com a ATE, mantenen les mobilitzacions i convocarà una nova concentració a principi del mes de setembre arreu de les Illes.
És la decisió presa, diuen, arran de la manca de compromisos concrets dates ni calendaris que permetin donar una resposta efectiva a les seves necessitats. Tot després de la reunió mantinguda aquest divendres amb el conseller d'Educació, Antoni Vera. La portaveu del col·lectiu és Maria Àngeles Cabañero.
Reclamen més recursos, més personal, més formació específica, ràtios adequades d'alumnes per a T i estabilitat per al tant per als professionals com per l'alumnat que tenem.
I qui també planteja mobilitzacions, en aquest cas a partir del mes de juliol, és el sector del metall després del bloqueig en la darrera reunió en la patronal pel conveni col·lectiu a les Balears. Segons UGT, volen proposar una vaga de 4 dies.
Comissions, UGT i USO reivindiquen salaris dignes i la no compensació i absorció de les pujades perquè els treballadors, uns 39.000 a les Balears, notin un canvi en les seves nòmines i deixin de sofrir una gran pèrdua de poder adquisitiu. El responsable de negociació col·lectiva d'UGT, Robert Serrano, ha exigit clàusules de revisió salarial que blindin els salaris en cas que tant la pujada de preus com el nivell de vida de les Balears es mantingui a l'alça en el futur.
Entonces hemos estado aguantando durante las últimas reuniones, ellos no dan ya su brazo al torcer, al revés, nada más que hacen dar pasos para atrás de unas cosas que supuestamente ya estaban acordadas, ahora dicen que de eso ya no hay nada. Entonces, claro, no nos ha quedado otra nada más que empezar a comunicar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector que seguramente que durante este verano tengamos movilizaciones.
Aquestes concentracions podrien arribar després de 7 mesos de negociació amb la patronal de la Federació Balear d'Empreses del Metall.
Informatiu vespre. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El nou fiscal superior de justícia de les Illes Balears, Adrián Salazar, qui avui ha pres possessió en substitució de Julio Cano, es posa com a repte augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat de diferents dins la Fiscalia de les Balears, Carme Moreno.
Salazar ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir el càrrec de fiscal superior. A més, s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia compta amb 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que s'incorporaran, ha dit, en àrees com la lluita contra el narcotràfic d'una gran complexitat. Entre els seus objectius hi ha, ha dit, fer de la Fiscalia una institució més transparent i defensar les víctimes que són persones vulnerables i a vegades pateixen la revictimització amb diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses.
En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
Salazar també s'ha mostrat preocupat per l'embòs que pateix l'Audiència Provincial de Palma i la complexitat de macrocauses relacionades amb la ciberdelinqüència i el narcotràfic. És per això que el nou fiscal superior ha apostat per la creació d'una nova sala.
Prever o conseguir que hubiera una nueva sala de la Audiencia Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco. Esto está pasando un poco con la justicia. La justicia tiene que ser necesariamente ágil.
Salazar, que anteriorment ha ocupat càrrecs com el de tinent fiscal o coordinador de l'àrea antidroga, no s'ha volgut pronunciar sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un presumpte delicte d'odi on la Fiscalia no l'acusa.
I l'Audiència de València ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
El tribunal considera provat que el jugador de l'Elx va agredir i lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de 2024 a Caseba, al municipi valencià de Bétera. Mir també haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. La sentència no és ferma i es pot recórrer. El tribunal també ha condemnat el segon acusat, el també futbolista Pablo Jara. A ell imposa 2 anys i mig de presó per agressió sexual, un delicte contra la integritat moral i lesions lleus a un altre atleta.
5 minuts per arribar a les 7:30. En successos... Un jove de 27 anys roman en estat greu després de caure des d'una altura de 7 metres a les roques d'Escaló d'Esmoro a Santanyí.
El jove de nacionalitat estrangera ha estat atès per personal sanitari del 061 i evacuat amb pronòstic greu en helicòpter dels bombers de Mallorca, la Milana, fins a l'Hospital Universitari de Son Espases, on roman ingressat.
I un dels 2 joves precipitats a Eivissa fa una setmana ha sortit de la unitat de cures intensives de la Clínica del Roser.
L'estatunidenc de 19 anys, que va caure des d'uns 12 metres d'un penya-segat a Santa Eulària, ha passat a planta després d'evolucionar favorablement. Mentrestant, el jove de 29 anys i de nacionalitat colombiana, que la setmana passada va caure des d'un 7è pis a Sant Antoni, roman a la UCI i també a la Clínica del Roser. La seva situació és crítica, segons han informat el centre hospitalari.
I l'incendi forestal declarat avui hora baixa a la zona de Porroig, a Sant Josep de Sa Talaia, ha quedat extingit després de mobilitzar diversos efectius dels bombers i de l'Ibanat.
El foc s'ha originat cap a les 3:30 del migdia en una zona de rostolls i ha obligat a activar un dispositiu d'emergència per evitar que les flames es propagassin. Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, l'incendi no ha superat el nivell de gravetat potencial 0, el més baix de l'escala. Poc després de les 5 de l'hora baixa, l'Ibanat ja donava el foc per extingir les flames. Han afectat una superfície de gairebé 0,1 hectàrees.
I l'edifici de Magaluf a Calvià, afectat per l'incendi mortal la setmana passada, continuarà precintat fins a nou avís. Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als 41 afectats que puguin seguir reallotjar fins que acabi el procés.
Els veïnats de l'edifici i Trianon 2 estaran mesos a poder tornar a casa, segons pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià. Els pisos més afectats són el tercer, on es va originar el foc, i els de damunt i davall. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, explica que l'edifici encara desprèn molta toxicitat.
La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura que instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
Els fonaments de l'edifici no han patit tant com s'esperava, però s'haurà d'apuntalar com a mesura de seguretat. Tot i això, el que més preocupa són els subministraments. Jaime Bojosa és el regidor d'Urbanisme de Calvià.
L'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és vera que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important, i que potser també retrasarà un poc el procés.
I un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de ses Canaletes de Son Parc han d'abandonar els habitatges per ordre judicial a Menorca. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos, Excel Camarasa, els apartaments estan ocupats.
Tot i que alguns han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar aquí sí o sí.
Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals 30 menors d'edat. El seu futur passa per l'Ibavi.
Voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que es que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibavi, pues, haga algo.
José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, sosté. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Hospital de Son Espases tracta casos d'anorèxia i bulímia vinculats a l'ús inadequat de l'Ozempic, un medicament que s'utilitza en casos molt concrets per obesitat o diabetis.
Les especialistes també consideren imprescindibles que hi hagi un seguiment estret dels casos i que si no s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut. La pacient reclamen que durant el tractament també s'avaluï com la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar, amb el seu cos i si pateixen conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Ani Mallorquina és infermera especialitzada en salut mental a la UCA de Son Espases.
Sería importante que las personas que están haciendo este tratamiento fuesen a seguimiento estrecho con la persona que les ha prescrito este fármaco. También a atender a otros procesos que tienen que ver con cómo está la persona a nivel psicológico, cómo se encuentra con este cambio físico que está experimentando.
Les especialistes adverteixen que les xarxes socials estan normalitzant l'ús d'aquests tractaments en persones que no els necessiten i reclamen un major control i seguiment.
La primera jornada de la vaga de metges d'aquest mes de juny deixa anul·lades una quarantena d'intervencions quirúrgiques i més de 3.000 consultes i proves diagnòstiques.
Els sindicats mèdics amenacen amb una vaga indefinida a la tardor si no arriben abans a un acord amb el Ministeri de Sanitat per l'Estatut Marc.
Els treballadors de les ambulàncies del 061 suspenen les aturades parcials de demà i divendres.
Això després d'aconseguir acords en les dietes en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. Tot i això, es mantenen les aturades del 24 i 26 de juny i la vaga indefinida a partir del darrer dilluns del mes.
I la vaga que es manté per demà és de les educadores d'infantil de 0 a 3 anys que reclamen un conveni autonòmic. Això quan la reunió d'avui entre patronal i sindicat per negociar una millora de les condicions de les treballadores de la concertada ha acabat sense acord.
Comissions Obreres, UGT, IST i sindicats que convoquen la vaga de demà s'han aixecat de la segona reunió de la mesa que negocia, entre d'altres millores, l'equiparació salarial de les treballadores entre els centres integrats i els no integrats. Ho explica Juan Carlos Lorenzo, d'UGT.
Que queremos dar una salida, una solución en la que todas las partes están de acuerdo. Y además, no solo a nivel retributivo, nosotros hemos planteado en la mesa poder tratar otros temas que es jornada laboral, decreto de mínimos.
I el nou fiscal superior de Justícia de Balears, Adrián Salazar, qui avui ha pres possessió en substitució de Julio Cano, es posa com a repte a augmentar la protecció de la víctima i prioritzar la lluita contra el crim organitzat.
En realidad, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
I està condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
El tribunal considera provar que el jugador de l'Elx va agredir i lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de l'any 2024 a casa seva, un municipi de València. També haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
A Eivissa constitueix la primera mesa de mobilitat.
Un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transports i mobilitat de l'illa, com és la saturació, és el president del Consell, Vicent Marí.
Aquesta mesa es pugui anar reunint diverses vegades al llarg de l'any i al llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat de l'aeroport, o dins l'autoritat portuària.
Una qüestió que ampliaran la següent mitja hora de l'informatiu, quan també vos explicaran que Begoña Gómez ja és davant del jutge Peinado, qui ha de decidir mesures cautelars abans d'enviar la causa a l'Audiència Provincial. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
Esports que comencen ben pendent del resultat d'Espanya, que juguen a aquesta hora contra Cap Verd.
L'esperat debut de la selecció espanyola al Mundial es juga des de les 6 a Atlanta i ara mateix, al minut 73 ja de la segona part, Espanya empata a 0 contra la selecció de Cap Verd, que una selecció que, recordant, participa per primera vegada a una cita mundialista. És el primer partit del grup H, on Espanya cerca començar a demostrar per què és una de les favorites. L'actual campiona d'Europa és una de les aspirants al títol i afronta aquest primer pas d'un torneig en el qual tothom té moltes esperances dipositades. Sobre el paper, el duel era, podríem dir ja, clarament favorable als espanyols. Espanya ocupa el segon lloc del rànquing FIFA, mentre que Cap Verd és el número 67 i debuta, com dèiem, en una Copa del Món. Però ara mateix, quan resten poc més de 15 minuts per arribar al final del partit, de moment continua sense gols aquest 0-0 de moment entre Espanya i Cap Verd. Dit això, la notícia, la concentració espanyola a les darreres hores ha estat, sens dubte, el fitxatge de Cucurella per el Real Madrid. Avui matí el Club Blanc ha fet oficial la incorporació de l'internacional espanyol, que sonava per clubs com el Barça i l'Atlètic de Madrid. El lateral esquerrà, format a la Masia Blaugrana, arriba a Madrid procedent del Chelsea per aproximadament 55 milions d'euros. Firma per 6 temporades. Sentim el que ha dit sobre això el seleccionador de La Fuente.
No hablo de lo de los clubes, yo solo hablo de, si me preguntas qué significa Cucurella para la selección, creo que es un valor seguro, creo que lo habéis visto, es una apuesta convencida, pero no para la Eurocopa pasada, ni ha sido desde siempre, es que Cucurella lleva con nosotros y conmigo especialmente desde que tenía 17 años. Y sé el rendimiento que es, que da, sé las condiciones que tiene, sé el potencial futbolístico que tiene, sé la capacidad que tiene para gestionar momentos de máximo estrés en un terreno de juego.
I pel que fa als partits disputats ahir al Mundial, la tetracampiona i una de les favorites, Alemanya, va debutar amb golejada contra la novel·la Curaçao per 7-1. També comença amb força Suècia, que va guanyar per 5-1 a Tunísia, Costa d'Ivori va guanyar 1-0 davant l'Equador i el Japó va empatar 2 contra els Països Baixos. Per avui, a més del partit entre Espanya i Cap Verd, recordant de moment 0-0, minut 75, es jugaran també els partits Bèlgica-Egipte i ja de matinades dos equips restants del mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i Uruguai, s'enfrontaran en el que serà el seu debut a la competició. A més, també es jugarà l'Iran-Nova Zelanda. Pel que fa al Real Mallorca, cap novetat pel que fa al tema Martín de Michelis. Continua el silenci el club mallorquinista i ni l'argentí ni tampoc el club s'han pronunciat de moment sobre la seva sortida d'ençà que divendres es fes públic que l'argentí hauria decidit marxar a Leipzig de la Bundesliga. Si de Michelis, que havia renovat el seu contracte fins al 2028, parteix, el club alemany hauria de pagar uns 2,5 milions d'euros al Mallorca. A Leipzig tampoc no s'ha pronunciat, així com tampoc ha comunicat la rescisió del seu actual entrenador, Ole Werner, amb contracte fins al 2027. Mentrestant, dos equips que volen deixar la segona divisió, en la qual jugarà el Mallorca la pròxima temporada, Màlaga i Almeria, varen empatar 0 ahir el partit d'anada de la final del Play-off d'ascens a primera divisió. Dissabte es disputarà la tornada a l'estadi Juegos Mediterráneos d'Almeria. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulària va empatar ahir a 1 al camp de l'Arenas d'Armilla en el partit d'anada de la final del Play-off d'ascens a la segona federació. Sentim l'entrenador de la penya, Ramiro González.
Levantar un 1-0 que apenas estaban acercándose con el ambiente, ellos metidos, y dar ese paso adelante, orgullosísimo de los jugadores porque es lo que digo, estamos preparados. Ya desde aquí animo a que ojalá tengamos el ambiente que han tenido ellos aquí. Porque eso impulsa mucho, ¿no?
La tornada es jugará a Eivissa dissabte a les 8 del vespre. En futbol sala, dos dies després del final de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, el president José Tirado ha volgut fer balanç d'un curs on s'ha arribat a dues finals i dues semifinals.
Estoy contento, yo creo que hemos hecho en línea general es un año bueno. El objetivo está hecho para esto. Para jugar finales, porque cuanto más finales juegues, más posibilidades tendrás de ganar, ¿no? Y está hecho para esto, esta es la realidad. Entonces hay que estar muy contentos y muy felices porque el equipo ha dado el nivel de estar peleando por todo, ¿no?
Són declaracions avui a la signatura del conveni entre la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení universitari de futbol sala. Un projecte que permetrà a les alumnes matriculades compaginar-ho amb la pràctica esportiva federada i representar així oficialment la UIB als campionats d'Espanya universitaris.
Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito, y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la fundación y el Palma Futsal tenían un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente.
En bàsquet, l'Azul Marino, amb el fitxatge de Sika Koné, posa la cirereta a la plantilla que ahir el club ja va donar per tancada. La pivot de 23 anys, nascuda a Mali, que actualment juga a l'NBA femenina amb les Atlanta Dream, arriba procedent de l'Estepona. Allà ha fet mitjanes de 15,6 punts i 9 punts per partit. Va ser MVP de la jornada fins a 4 vegades. Koné serà la referència interior d'una plantilla de luxe que dirigirà Alberto Antuña, en la que serà la seva estrena a la Lliga Femenina. I acabam amb 13 punts. D'una banda, en trot, Nique de Font, de la quadra Morro Calvo, es va imposar ahir el Gran Premi de Manacor. Sentim el guanyador, Toni Baix.
A la sortida, pres un pot de precaució perquè estava un pot nerviós, que va llavor, i s'encalentiment m'ho havia botat a les sortides, un parell de pits. I havien d'assegurar els primers 150 metres, que no m'ho fes un fallo. I una vegada que el cavall està llançat, després és molt bo, és un cavall fantàstic, és molt complet i té velocitat, té resistència i llavors quan ha estat en marxa m'ha anat a cercar el cap i ha dominat fàcil, és veritat.
En atletisme, l'equip masculí de l'Esport Menorca s'ha proclamat subcampió de la Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit així l'ascens a la Divisió d'Honor, la màxima categoria de l'atletisme espanyol. En piragüisme, Maria Àngels Moreno s'ha penjat la medalla de bronze al C2500 del Campionat d'Europa i ho ha fet un dia després d'haver aconseguit la plata al C2200. I acabam recordant que Espanya juga en aquesta hora contra Cap Verd i de moment minut 80 i continua el 0-0.
Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Eivissa ha constituït la primera mesa de mobilitat. És un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes del transport i mobilitat de l'illa, com per exemple la saturació. La primera reunió s'ha celebrat avui amb la participació de patronals, navilieres, hotelers, ecologistes i empreses de lloguer de vehicles.
Sobre la taula, demandes com són la millora dels accessos als hotels per al transport discrecional, la creació d'espais d'estacionament per autobusos, l'habilitació de nous carrils bici i l'impuls al transport públic. De fet, el Consell d'Eivissa ha destacat l'augment d'usuaris del transport públic en un 20% des de la posada en marxa de la nova contracta. També han posat de relleu que la regulació de l'entrada de vehicles ha permès reduir enguany a més de 30.000 els cotxes presents a l'illa, però considera que ara cal anar més enllà i abordar altres qüestions relacionades amb la mobilitat. És el president del Consell, Vicent Marí, i el conseller de Mobilitat, Mariano Juan.
Esperem que aquesta taula, aquesta mesa, es pugui anar reunint diverses vegades al llarg de l'any i al llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tractar qüestions com l'aeroport, la mobilitat a l'aeroport o dins l'autoritat portuària.
Si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
La mesa es reunirà periòdicament i en pròximes sessions s'hi incorporaran altres actors, com ara Aena, per continuar treballant en els principals reptes de mobilitat d'Eivissa.
I a partir d'avui, els no residents del municipi d'Es Castell ja no poden aparcar durant algunes hores al centre del poble des d'avui i fins dia 15 de setembre. Es prohibeix l'aparcament des de les 7 de l'hora baixa fins a la mitjanit per als no residents.
Una mesura que es va començar a implantar l'any 2022 amb l'objectiu de facilitar l'aparcament per les persones locals durant aquestes hores. L'Ajuntament explica que els veïnats poden fer ús en aquest horari de les 5 bosses d'aparcament públic i gratuït que s'ubiquen a la perifèria del poble. L'any passat, la policia local va interposar més de 1.000 sancions durant aquests 2 mesos per l'incompliment d'aquesta ordenança.
Mentrestant, a Alcúdia han entrat en vigor les zones d'aparcament exclusives per a residents. S'han reservat 2.000 places arreu del municipi i els vehicles hauran de dur un distintiu.
Durant la primera setmana no s'imposaran sancions i s'avisarà als conductors de la nova normativa. A partir de la setmana que ve començaran a sancionar. Joan Sandín és el regidor de policia.
A Alcúdia hi ha 12.000 cotxes que tenen dret en aquestes places. A Alcúdia té molt d'aparcament. I hem prioritzat els aparcaments a prop de les cases.
I el Consell de Mallorca ha invertit més de 6 milions d'euros en la reforma integral de la carretera Coneix, Peguera i el Port d'Andratx. Les obres que han consistit en la renovació del ferm han durat 9 mesos.
Hi havia trams amb deficiències greus per escletxes i erosió de l'asfalt a causa de la densitat del trànsit i el pas dels temps. Era una de les reivindicacions històriques de Calvià i Andratx. Juan Antonio Amengual es Albalà de Calvià i Estefania Gonzalvo, la Vallesa d'Andratx.
Hi havia un ferm totalment desfet i que no s'havia fet cap tipus d'inversió.
Ara són una realitat per millorar els futurs dels nostres residents.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Parlament tanca aquesta setmana el curs polític, ja que no se celebraran sessions extraordinàries durant l'estiu, tal com reclamaven els socialistes demà al ple. Argumenten que d'aquesta manera es podria aprovar la llei de limitació de cotxes a Mallorca perquè entrés en vigor aquesta mateixa temporada.
I ha insistit avui la diputada del PSIP, Amanda Fernández, que ha reclamat que el govern aprovi la limitació de cotxes per decret i ha oferit al PP els seus vots per validar-lo després al Parlament. El popular Sebastià Sagreras ha lamentat el que considera un intent dels socialistes de voler enganar la ciutadania.
Entra en vigor l'endemà. I com que nosaltres demanem habilitar aquest període de sessions, ho podrien convalidar, i com ja han dit en reiterades ocasions, té el Partit Socialista que li estén sa mà.
Se corri el que se corri ara, ja no hi som a temps perquè no varen córrer durant 8 anys. Les flotes de cotxes de lloguer que han vingut de sora ja són totes aquí des del mes de maig i crec que aquestes propostes del Partit Socialista no responen a més que el postureo.
Vox ha advertit que exigirà contraprestacions si el govern necessita els seus vots per aprovar els pressupostos de 2027. La portaveu Manuela Cañadas ha assegurat que els vots de Vox no es regalaran.
Pues parece como que no tienen intención en aprobar un techo de gasto ni presupuesto y es un paripé.
Més per Mallorca, creu que no hi haurà uns nous comptes i considera que el PP ja està en moda electoral. Els ecosobiranistes encara en el darrer any de legislatura amb optimisme. Aquest cap de setmana han presentat les candidatures per a les pròximes eleccions. És Maria Ramon.
Conscients que mos queda un any de molta feina, les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix.
I el Consell de Menorca demana reubicar l'antena de telecomunicació de Benissafulla a Sant Lluís.
La proposta presentada pel grup socialista s'ha acceptat per unanimitat. Insten les parts implicades a arribar a un acord. El procediment de simplificació administrativa per obtenir la llicència està dins de la legalitat, però els socialistes expliquen que no s'ha complit la part consultiva per implementar-la i no s'ha tingut tampoc en compte l'impacte passeigístic. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient i Susana Morà, consellera del PSOE.
Els plans del Consell Insular de Menorca acorden estar en els governs de les Illes Balears, a IBE Digital, l'Ajuntament de Sant Lluís, els operadors de telecomunicacions i els promotors d'infraestructures implicats, adoptar un compromís de diàleg i coordinació institucional que permeti analitzar alternatives orientades a minimitzar l'impacte territorial.
I és que el pla general diu que aquest solar, i ho diu l'informe tècnic de l'Ajuntament de 24 de setembre del 2025, diu en qualsevol cas, el solar on s'ha instal·lat aquesta infraestructura no és apte.
I comença una setmana complicada per al PSOE en diverses cites judicials. Avui amb l'ull posat a l'audiència preliminar de Begoña Gómez davant el jutge Peinado. Es tracta del pas previ abans d'enviar la causa a l'audiència provincial.
Gómez ha hagut d'acudir a l'audiència prèvia al possible judici amb jurat popular per 4 presumptes delictes. Corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. També es decideix si es prenen mesures cautelars. El jutge Peinado també ha citat la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
I demà passat dimecres serà el torn de declarar de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ha demanat al jutge que només l'interrogui sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no sobre les joies intervingudes al seu despatx. Per aquesta part, demana més temps per poder preparar la seva defensa.
El jutge Calama ha ampliat la investigació a l'expresident a un presumpte delicte fiscal i de contraband per les joies d'un valor preliminar de més d'1 milió d'euros. Considera que l'origen no està justificat i que comporten obligacions fiscals. Des del PSOE tanquen files en Zapatero. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
Esta misma semana el presidente Zapatero va a comparecer, va a dar todas las explicaciones. Yo confío en que las explicaciones que del presidente Zapatero, estoy seguro, van a ser satisfactorias.
L'oposició, en canvi, carrega contra l'ajornament que demana Zapatero. El Partit Popular considera vergonyós que rebaixi el nivell d'exigència per a l'expresident. El batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ironitza sobre el fet que es consideri com a regal de cortesia un culleret del valor.
Parece de coña marinera que el último argumento de la izquierda sea, oiga, que estos son regalos de cortesía, que esto se puede aceptar, que no pasa nada, que no hay que declararlo. Oiga, cualquiera que recibe un collar de 300.000 euros sabe perfectamente lo que tiene que hacer con ese collar, sabe perfectamente por qué le regalan ese collar, sabe lo que se espera a cambio de ese collar.
Sobre el cas Leire Díez, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat un nou informe a l'Audiència Nacional. El document revela que el PSOE va pagar 6 viatges a l'exmilitant entre els mesos d'abril i agost de 2024.
Segons l'UCO, el darrer d'aquests viatges tenia com a objectiu una reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo per oferir-li un pacte a canvi d'informació. Els investigadors apunten que l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanés Díez.
Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
I parlem ara sobre una altra qüestió, sobre l'acord de la fi de la guerra, perquè el preu del petroli ha caigut un 4,4% i es paga a $83. El IBEX 35, les grans triomfadores del dia, han estat les companyies aèries.
Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% després de l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que es firmarà divendres a Suïssa i que inclourà l'obertura de l'estret d'Hormuz.
El govern dels Estats Units ja ha ordenat l'aixecament del bloqueig naval que imposava sobre els ports iranians i Donald Trump ha assegurat que moltes embarcacions carregades de petroli ja han sortit d'aquest estret.
L'Iran s'ha compromès a deixar passar lliurement els vaixells de mercaderies i petroliers al primer ministre iranià Masoud Pezeshkian.
Recorda que és un acord provisional per als propers 60 dies. En aquest sentit, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha dit a la cadena de Fox.
Diu que si els iranians compleixen amb l'acord, es transformarà l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys i s'acabarà la guerra. En aquesta mateixa entrevista ha tornat a afirmar que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear.
Mentrestant, Israel ha matat al manco una persona al sud del Líban. És el primer atac mortal d'Israel després de l'anunci de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
Segons Washington, l'acord es va signar virtualment diumenge, tot i que està previst que es formalitzi aquest divendres a Suïssa, amb el Pakistan com a intermediari. El pacte arriba després de més de 100 dies de guerra i d'haver provocat importants tensions econòmiques a escala mundial.
Tot això quan a França ha començat la cimera anual del G7 amb una agenda marcada pels conflictes d'Orient Mitjà i Ucraïna. Tot això, la cimera ha començat en canvis.
Emmanuel Macron no ha rebut Donald Trump per la seva arribada i les exigències entre tots ja han marcat la primera jornada. Washington ha amenaçat d'imposar aranzels del 100% al vi francès si París no retira l'impost a les grans tecnològiques. Malgrat això, Macron confia a convèncer Trump perquè augmenti la pressió sobre Rússia per posar fi a la guerra ucraniana.
Un dels temes que es tractaran durant aquesta cimera és la prohibició per endarrerir l'accés d'infants i adolescents a la xarxa xarxes socials.
Precisament, el debat coincideix en l'anunci pel primer ministre britànic Keir Starmer de prohibir l'accés a les plataformes als menors de 16 anys. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que els motius per endurir les mesures són cada vegada més sòlids.
The opportunities of the digital world are clear.
Assegura que les oportunitats del món digital són clares, però també els riscos, i assegura que el debat s'ha de situar en el si de les xarxes perquè els joves no puguin tenir accés.
I Montenegro ja és a l'equador del camí per adherir-se a la Unió Europea durant la conferència celebrada a Luxemburg. El país dels Balcans ha tancat dos nous capítols de negociació. Falten 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Una plana cultural que han de començar lamentant la mort d'Antoni Planells Tur, Toni d'Emplanes, als 95 anys a Eivissa. Nascut a Sant Miquel i figura imprescindible del ball i la música tradicional pitiusa. El funeral se celebrarà demà a les 6:30 de l'hora baixa. Serà Ivon Aranyó a l'església de Sant Miquel.
Ha mort rodejat de la seva família. La seva filla, l'actriu Tita Planells, enviava un missatge als seus coneguts on deia: "Ara ens cuidarà des del cel i viurà sempre als nostres cors." Un home que va aprendre a tocar la flauta i el tambor d'oïda. Fins i tot el van premiar per tocar-ne dues a la vegada. Ho explicava ell mateix en una entrevista amb la seva filla al programa d'IB3 Entre Pins i Sabines.
Vaig d'en Carlos i un home que m'havia fet una... dos flautes les havia juntat i tocava les dues flautes amb una mà i estava
amb un altre.
I li vaig demanar per si em venia un i em va dir que sí, però volia 30 duros, jo només volia 20 duros o així, i dic, no puc.
El 1965 va fundar la Colla de Balançat. L'any 98 li van concedir el Premi Ramon Llull per la seva dedicació al folklore eivissenc i en 2013 li van posar el seu nom a una plaça del Puig de Missa de Sant Miquel. Un home que deixa un gran llegat pel poble de Sant Miquel i per tots els eivissencs.
I d'Eivissa a Menorca. El compte enrere ha començat també ja per a Ignasi Saures, el nou caixer senyor de les festes de Ciutadella, que afronta amb il·lusió i responsabilitat tot el que està a punt de viure per aquest Sant Joan. Gemma Carrasco.
Ignasi Saura treballa habitualment darrere una pantalla. És enginyer informàtic i cofundador de Cototo Wifi, una empresa de telecomunicacions ben coneguda a Ciutadella. Enguany, el seu nom també quedarà lligat a una altra responsabilitat. Amb només 30 anys és el nou caixer senyor de les festes de Sant Joan.
Hi ha un parell de caixers senyors que em van proposar, em van avisar, em van fer la proposta i, bueno, amb molta responsabilitat i orgull vaig acceptar.
Can Olivar, davant la catedral, serà el seu escenari durant els dies grans, on se celebraran bona part dels actes protocolaris. Des d'aquí donarà permís al fabioler per donar el tret de sortida a la festa.
Tota la vida és final, és il·lusió de mon pare, no? I de sa família, i saps que qualque dia arribarà, no saps quan arribarà, però bueno, ha arribat ara i amb il·lusió... a fer-ho el millor possible.
Fa gairebé un any que prepara aquest repte, primer formant la junta que l'acompanyarà i després treballant perquè tot estigui a punt. Tot i que els cavalls sempre han format part de la seva vida, aquests mesos també s'ha preparat a l'escola equestre de Vinissabani per afrontar amb confiança el seu paper.
Normalment se convidava a l'Ajuntament a fer aquest moment de poder xerrar tant en l'Ajuntament com amb el poble, i és un punt que espera amb molta il·lusió.
Empresari durant tot l'any i caixer senyor aquest bienni, Ignasi Saura ja compta els dies perquè comenci el Sant Joan que ha esperat tota la vida.
I la Universitat de les Illes Balears ha presentat avui Black Bly. Es tracta d'un projecte elaborat pels estudiants de primer curs del grau de Llengua i Literatura Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet. Hi han participat més de 300 persones en la creació de 5 llibres a partir de la tècnica Blackout Poetry, poesia revelada, que consisteix a intervenir textos ja existents per generar noves obres poètiques.
En concret, el volum Black Blai presenta una col·lecció de peces de poesia revelada
balada elaborades a partir de la pàgina 100 de la novel·la de Blai Bonet, El mar. El projecte s'emmarca en la signatura Introducció a la literatura catalana i s'ha desenvolupat sota la coordinació de la professora Mercè Picornell.
Ens hem inspirat en Blai Bonet no només perquè és el mar, també perquè, curiosament, els nous poemes que surten són poemes de Blai Bonet, encara que no els hagi escrit ell, i surten molt de temes com ara l'espiritualitat, la vida, la mort, l'amor, molt de temes que poden estar presents a la seva poesia, no? També volíem parlar de censura. En aquesta assignatura fèiem un tema sobre la censura en la literatura catalana. I, clar, el tema del blackout també implica, d'alguna manera, un ús censor però creatiu.
A més de les alumnes de primer grau de Llengua i Literatura Catalanes, també hi han intervengut els de cinquè de primària del CEI Mestre Colom de Bunyola i els de secundària d'Elies Mossèn Alcover de Menorca.
La veritat és que vaig començar a llegir la pàgina i vaig veure, per exemple, les perdonyes d'espart, la tinta, els mitjons forats, em van fer gràcia i vaig intentar mirar per on podien enllaçar aquestes coses a partir de les altres paraules, que això és la gràcia de fer un blackout, que és enllaçar diferents paraules d'un mateix text, intentant donar-li un sentit que no tingui a veure amb la pàgina.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 15 de juny, en què hem sabut que l'Hospital de Son Espases tracta casos d'anorèxia i bulímia vinculats a l'ús inadequat de l'Ozempic, un medicament destinat a casos molt concrets per